estem oberts a que feu preguntes, que digueu el que us sembla. Si us sembla, podem començar. Si vulgui dir alguna cosa, fer algun comentari, fer alguna pregunta, doncs ho pot fer lliurement. No hi ha ningú que... Jo penseu que el que explica aquí, jo no ho veig tan, com deia en Carles, no ho veig tan allunyat de la nostra realitat. Si canvieu certs noms, és a dir, si vosaltres us aixequeu a les 6 del matí i poseu la ràdio, sentireu un personatge a la COPE, per exemple, que es diu Jiménez dos Santos. Doncs el Jiménez dos Santos de l'època era ni més ni menys que Quevedo. El Jiménez dos Santos d'aquell moment, del segle, de principis del segle XVII, del període, diguem-ne, pre-guerra de separació, era Jiménez dos Santos. Aquesta construcció de l'imaginari espanyol, que encara no s'ha acabat, perquè si s'hagués acabat, d'una manera, diguem-ne, perfecta, doncs no estaríem aquí parlant, no estaríem aquí preguntant, fent-nos aquestes preguntes. Aquesta construcció d'aquest imaginari comença quan neix una entitat nova que fins aleshores no existia com a entitat política, que és Espanya. Espanya fins aleshores és una entitat, és una referència geogràfica, però no pas una entitat política. Llavors, a partir, sobretot, de la segona meitat del segle XVI, es comença, neix aquesta entitat i per tant se li ha de crear un imaginari. I com es fa aquest imaginari? Doncs senzillament agafant les tradicions dels diferents pobles de la península, especialment les nostres, se les identifica amb Castella i Castella s'identifica amb Espanya. I aquí comença aquest joc que dura encara, aquest joc que té uns gairebé 500 anys d'antiguitat. No és l'únic moment, vull dir, no és un camí, diguem-ne, lineal, ni és un camí perfecte, és a dir, xoca amb la resistència, de, en el nostre cas, dels catalans, en diverses ocasions, per exemple, en el 1640, xocarà en el 1714 i després tornarà, diguem-ne, a revisar en el segle XIX. I fins ara mateix. I no sempre respondrà a les mateixes, no sempre respondrà als mateixos impulsos. Per exemple, aquí avui hem tractat el tema de Cervantes, però si parléssim d'en Colom, per exemple, que és un altre personatge en el qual es barregen dues personalitats, doncs les motivacions en un primer moment són unes altres. És a dir, en un primer moment el tema d'en Colom té més a veure amb la intenció de la corona de recuperar, doncs, una sèrie de privilegis que li ha donat a un personatge. Doncs, com us dic, les motivacions són diferents segons l'època, però totes van convergint en la mateixa direcció. El mateix personatge d'Isabel la Catòlica, que és un personatge que no té una rellevància, diguem-ne, en la política europea del moment. Doncs al segle XIX, precisament quan el nacionalisme català, en el segle XIX, diguem-ne, torna a renéixer, doncs se'l fa sortir d'aquesta boira i se la converteix en el principal personatge de la monarquia, en el principal figura d'aquest nom, d'aquest concepte dels Reis Catòlics, quan en l'època el gran personatge és Ferran, que segons alguns autors serveix de model pel príncep de Maquiavel, imagineu. No estem tan lluny d'aquesta època. Per què? Doncs perquè els mateixos tenim, de fet, els mateixos problemes que tenia aquesta gent al segle XVII. Els mateixos. És com si visquessin la pel·lícula que era El dia de la marmota, si l'heu vist, que cada matí el personatge s'aixeca sentint el mateix programa de ràdio. Doncs nosaltres anem repetint fases històriques. La guerra de separació és, és, és la conseqüència d'aquesta resistència, com diuen aquí els autors, aquests problemes institucionals i aquesta manca de sensibilitat dels oficials reials i de la corona respecte a les tradicions i a les constitucions de la terra. A més, també juntament amb el fet de que tot això tenia un cost econòmic, és a dir, el manteniment d'una monarquia se sufragava a través, exactament com ara. I aquella gent va arribar un moment que van dir, bé, no podem suportar-ho més, i va acabar la cosa com va acabar en el 1640. Bé, jo no voldria dir, fos un rotllo. Digues.
Des del punt de vista lingüístic, més enllà dels exemples del vídeo de Marc, hi ha hagut algun estudi que diguin que hi ha una cosa d'original a la traducció? No ho estic fent específicament?
No, que jo conegui no. De fet, els estudis una miqueta són de, o els intents, diguem-ne, de revisar la llengua, s'han fet a partir de gent propera a la Fundació. Ara sí que és cert, per exemple, com diu el reportatge, que algun erudit com en Clementine és un erudit de finals del segle XVIII i principis del XIX, que a més va ser diputat a les Corts de Cádiz i tot això, ell que fa estudi de tot plegat de l'obra d'en Cervantes, ell arriba a la conclusió que en Cervantes no sap escriure castellà.
Un escriptor mexicà, no recordo ara qui és, però que diu que el castellà del Cervantes és un castellà dolent, realment dolent. Aleshores, també hi ha el tema, per exemple, un que surt del queixat diu, ir en casa, això és expressió valenciana, en el català oriental diem anar a casa, però en castellà, ir a casa, també diu anar en casa, és una que surt també, per exemple, digues.
Jo no ho vull felicitar i agrair el treball o l'esforç de la Fundació per ajudar-nos a mirar la història en un sentit crític, en un sentit obert. És clar, anar a l'escola, anar a l'estudi, i abans de començar la classe que ha d'anar al cap al sol. I és clar, clar, hi ha moltíssimes coses, com el Fernando de Aragón, Raimundo Lulio, em va sentar més anys després que una rosca de la Sud-amèrica era la mínia, que no era la nena, que era fet al Maresme, que anava a la Llatina. Tot una sèrie de coses que va descobrir com va passar els anys. I potser cal que algú, com nosaltres feu, ens ensenyeu un llarg i mitjà la història en un sentit crític, perquè ens hem enganyat moltíssim en aquest país.
Nosaltres ja ens conformaríem en que la gent que veu aquests reportatges o mira la nostra pàgina web, diguem-ne, ens conformaríem simplement en que mirés el món a través d'unes ulleres diferents. Perquè aquestes ulleres a través de les quals mirem el món són les ulleres que ens han imposat. Per exemple, allà teniu un mapa, no sé si us heu fixat a l'entrar, aquell mapa de Domingos Teixeira, que és un cartògraf portuguès. Nosaltres quan l'hem venut en diferents fires i tot això, la gent li preguntàvem, fèiem expressament, què hi veieu en aquest mapa? Doncs la gent deia, doncs que Amèrica estava incompleta, que el nom tal doncs era un nom estrany, però molt, molt poca gent veia tots aquests escuts amb les quatre barres. Quan la gent mirava el quadre aquest que il·lustrava el primer PowerPoint d'en Carles, d'en Cortés, doncs molt poca gent hauria mirat les banderes aquelles. Nosaltres mateixos, fins fa 4 dies, tampoc ho fèiem. Per què? Perquè miràvem el món amb una altra ulleres. Aquesta potser és la finalitat última, més enllà de decidir si en Colom és realment genovès, o és català, o mallorquí, o si en Cervantes és aquest o és aquell. Jo crec que la finalitat última de tot aquest projecte és deslliurar-nos d'això i mirar el món amb unes ulleres pròpies, perquè és que si no, no farem res. Mentre mirem el món a través d'unes ulleres d'altres, doncs no hi veurem res. No ens volem treure d'això, la responsabilitat del reportatge del documental és dels autors del documental. No necessàriament hem de compartir els enfocaments. Això és un punt de partida. I tens raó, perquè, per exemple, Enrico, no sé si... aquí, Paco Rico, Francisco Rico, que és un senyor que ha nascut a Barcelona i jo crec que deu tenir uns 60 anys o més, i crec que ningú ha sentit que surti de la seva boca ni una sola paraula en català. Que està casat amb la Victòria Camp, no sigui diputada socialista o senadora, no sé. Aquest senyor em sembla que no va ni accedir a prestar-se aquest...
En Tristó la tenim per feia preguntar-li en català, no sé parlar català que no sé.
Nosaltres tenim una certa relació amb l'Armand de Fluvià, i l'Armand de Fluvià el coneix, són amics amics. Jo, sincerament, no podria entendre, jo puc ser amic de gent que pensa diferent de mi, però que com a mínim, doncs hi ha uns mínims de comprensió, i és amic i tal. Doncs no li pot parlar en català. I Francisco Rico viu exclusivament de fer edicions del Quixot. Però bàsicament ell, el seu refant, doncs agafeu alguna edició del Francisco Rico, mireu les notes, en feu de pàgina, a vegades són, si ara que us hem inoculat, diguem-ne, aquest petit verí de la desconfiança, mireu les notes a peu de pàgina d'aquest seminari. Que a vegades són hilarants, perquè és que no... fa unes voltes per intentar justificar...
o injustificable.
La castellanitat o la... de gires i d'expressions, que són sempre dinant. Aquí, bàsicament, el que surt són historiadors, tant en Pere Blatre, com Cayman, com... bueno, hi ha un professor d'Alí, bàsicament valencians, que no ho dic. Bé. Jo no tampoc entenc el per què, diguem-ne, hauríem de pensar que algun membre del Martí de Riquet, que com sabeu, podeu trobar informació sobre les seves activitats dels anys 40 en un llibre que és Ignasi de Catalunya, doncs aquest senyor crec que és l'únic que, diguem-ne, està en el tema de l'acadèmia. La resta, ara faig una mica el senyor... La resta no tenen per què tenir una opinió menys formada o menys valuosa, aquesta és el que volia dir, menys valuosa que professors de literatura o catedràtics que no siguin de l'acadèmia. L'acadèmia, com la universitat, és un centre de poder polític. No es fa història, ni es fa... Aquest és el meu punt de vista. Ni es fa... se'n fa... però bàsicament es fa política, i el lema de l'acadèmia diu... Algun aspecte, no només en Cervantes, vull dir, dels temes que sobre el color, sobre... Si us interessa qualsevol aspecte, ens ho comenteu.
Que l'entén i que l'entén idea de... realment que
també, possiblement,
s'havia escrit en català.
Molt possible, perquè com s'explica... Sí, molt possible. A aquella època, com s'ha explicat, no hi havia cap llei específicament que prohibís publicar en català. Però clar, qualsevol obra que es publicava i tenia un cert ressò, a la segona edició ja era en castellà, i la següent, i la catalana, desapareixia. Aquí una llista de... Van passar molts casos durant aquí. Una, per exemple, era Antoni Bauter, Història de València i Renaixement a la carta. Va tenir en llengua de valenciana, diu, primer, però després va desaparegut.
I diu, això és...
Sí, jo he vist, bueno, i moltes, Joani Pujades, Codi Universal de l'Universitat de Catalunya, de l'any 1906, no fa mar escal per molt, 1903, Lluís Pons Picard, i les banderes de Tarragona, Francesc Tarafa, els pobles rius de 552, els pobles rius i muntanyes d'Espanya, en Martí de Viciana, aquest va ser espectacular, l'avança de la llengua hebrea, grega, castellana, valenciana, Crònica de València, Llibre de Noblesa, Armes i Blasons, Llibre de Reflexió i Dies Colors de Juliol, etc. Vull dir, altres... Vull dir que això, o sigui, no és estrany que m'assenyi això. I clar, i pensem, i també hi ha moltes sospites, doncs, que el que no llegeix és l'Aldessa de Tormo, que encaixa perfectament un llibre, però que amb l'edició catalana, quan hi ha dos llibres, la de Santi Morena, també la Celestina, el Mant del Faratge, Celestina, vull dir, té un ambient valencià, no? Si mira bé la novel·la, veu ben que és un ambient valencià, que és valencià, que és valencià, eh? Mm-hmm. Va ser un intent, per exemple, de l'Andrés de Ximenis, que el van editar en castellà anònim durant el segle XVI. Si no hagués estat l'anterior, si no hagués del tot, i és colat com un altre gran renaixentista castellà i com un altre gran flor de la gran cultura castellana, i a Catalunya tindria un savi, un gran renaixentista menys. Afortunadament, en cas hi ha hagut sort i la mascarada s'ha descobert. Però no així, en altres casos, que no sigui tan evident. En Joan Fuster s'estranyava que amb l'exclusió cultural que hi havia a València al segle XV, de sobte desaparegui totalment, desapareix, com per art de màgia, i en canvi surt després una castellana pujant enorme. Clar,
i això de l'atribució a autors catalans d'obres d'aquestes no és nova. Per exemple, als anys 40, aquest Quijote de Avellaneda, la segona part, ja està trist. Una de les atribucions que va rebre era la del rector de Vallfogona. Podia ser una obra del rector de Vallfogona. Vull dir, que no és cap novetat el que presenta el documental.
O Barcelona.
Oficialment és a Tarragona.
Mm-hmm. Això de la segona part passa davant del taller d'en Sebastià Comelles i ens està imprimint una segona part del Quixot que diu que és falsa. Això és una escena dels capítols quan el Quixot és a Barcelona. Evidentment no per una fotesa, perquè sembla que, ens faríem, per un possible catalanisme, no diguem que allò va ser un català. Som molt més rigorosos i això no ho fem. La diferència entre el Cervantes real i el Cervantes del que m'explica a l'escola és totalment bacial. Entenem com és possible, com m'ha explicat aquí, que un arxiver real, escrivi una biografia del Cervantes i no sàpiga on ha nascut. És que això és impossible. Però és possible que hi hagi 12 ciutats possibles on hagi pogut néixer la mateixa persona. I ell mateix escriu, escriu que és d'Alcalà, és de Córdoba, és de Valladolid, és de Madrid, escrit, teòricament, si es pot fer res, va, tant es pot serà. La censura és molt més lloc que era, eh? És que ho controla la Inquisició, i la Inquisició tenia molt gastada. O sigui, en Turia era el fill de metge de poble i net de pagesos, plebeus. Que a casa seva hi ha tres llibres. En canvi, és un home ric, ben situat socialment, d'una cultura amplíssima, un gran bibliòfil, però és possible, dius, bueno, esclar, i va sumant coses. On era el tomb de Cervantes, algú sap? Jo ho hauria venut a dir, però en tot cas, és cert que, bueno, n'hi ha cap de...
No, vull dir, el que avui tot plegat s'ha de prendre amb calma. El que sí que també és veritat, i s'ha d'esporgar, s'ha de treure el gra de la palla, el que també és cert és que el que a vegades cal ser una mica, diguem-ne, agosarat, per no caure també en l'autolimitació. És a dir, no, això ens sembla impossible, això no pot ser, això és improbable, per tant, no seguim. Vull dir que hem de buscar l'equilibri. I bueno, aquesta és la intenció, una altra cosa és que es pugui aconseguir, però tampoc ens hem de limitar, és a dir, a vegades si hem d'arriscar una miqueta amb les conseqüències, perquè si no ja tindríem doncs, les acadèmies o fins i tot la universitat. Això no vol dir que a la primera agafis i enxupis i comencis amb un colom i a caigues amb Jesucrist.
Clar, jo te vaig a la presentació, que he explicat en la presentació, és el tema dels més desimplexaments. Fins i tot podíem nomenar desvergonyiment. És que ho pensem. Tenim indicis, però ho podem sobre la taula. Vull dir, potser no sé si molts haurà cas d'un mesut o no, però bueno, com a mínim el dubte gros s'ho ha quedat.
Qui havia demanat? Algú havia demanat? No, jo no m'he comentat.
Quan es posi la posició de l'episodi de la Catània, el que em promocien allà, seria com havia fet l'article dels reis, la instrucció dels reis, que eren alfabets. Jo penso que l'instant, l'actitud de l'instant, és genial. Genial quan
Ja en parlarem.
Això ja com a tu
és realment un espectacle literari, però... Saps que l'escena aquesta passa a l'Aragó, al grup de Vilafermosa. Se sap, i evidentment, vull dir, tothom sap que hi posen això, un castellà, un manxec, en alfabet, i tothom sap que és un alfabet. Des del primer noble fins l'últim musco de quadre, saben que ells són alfabets, però havien de seguir la corrent. I la seva corrent, que és el que feien, enviaven aquí a governadors, i bueno, governadors o virreis, que no sabien les nostres lleis, no sabien ni volien saber el nostre idioma, no sabien els que volien saber, se les despreciaven, es trobaven incòmodes, era un obstacle per la seva autoritat, i esclar, i això doncs podria haver una continuïtat de conflictes. Vostès que feien Roca Guinarda era el que ens trobava la resposta armada. I Roca Guinarda i el Serrallonga. Cada dia el Serrallonga, no, és un pallet que tenia gana i va anar a fer de saltar camins. Un pròleg
magnífic que va fer fa la diferència que hi ha en pronunciació catalana la Roca Guinarda fa el que va amb ell, el fa el que va amb va. I això també podria donar, en certa manera, la idea de que podria dir que podria tenir molta més influència en català, en el que s'ha de fer de la que se vol tenir.
Bé, en tot cas, el que queda clar és que...
Roca Guinarda, en català, Roca Guinarda, en català, Roca Guinarda, tant va. Però podria ser també, perquè es ve que vivien diu que vivien explicat en català la història de Roca Guinarda. El català pronunciava Roca Guinarda i el Cervantes la va ser un mapa també podria ser.
Sí, però el problema és el tema que has explicat aquí. El problema és que el posa aquí dalt. Un antic castellà total. Com deia, com ha dit abans en Jordi Bilbeny, no es diu que fa fer grafitis, assassinava o castellano, assassinava els col·laboracions, els assassinava. Sí, sí. Clar, era un enemic declarat i públic de la corona castellana. I aquest no li sé qui dalt.
Quan
ho descobreixen,
que el cap de
és absolutament
clar.
Si el veus des d'aquest punt de vista...
És explícit, és clar, perquè és clar, enemic públic de la corona castellana, enemic públic declarat pels castellans i dels seus amics, que l'assassinaven. I aquest me'l deixa aquí dalt, com és possible això, que un castellà faci això? Com és possible que un castellà digui els cortesos catalans, gent enutjada, terrible, pacífica, suau, gent que amb facilitat dona la vida per l'honra i per avançar les endues, s'avancen a si mateixos, que és com avançar-se a totes les nacions del món. Un castellà de dintre de Catalunya, entre altres coses.
En tot cas, seria un castellà, doncs...
Sí, molt, molt especial. Sí.
Sí. Sí. Una banda de Porta de Pinarda i una banda també, que era Joan Tirant, ara fa l'Ui Català. I si em deixa amb el Roc de Pinarda, li parlàvem sempre de Senyor. No li parlàvem de tu, li deia Senyor Roca.
És que era un noble, que era un noble, que va fer Ferrallón, era un noble. Eren nobles que lluitaven contra la inclusió estrangera. Hi ha una curiositat també que correspon als llargs dels cadells, corresponen al que eren els carrils liberals, els guerres carrils de Sant Jofre, curiosament. O bé que serien res de nou tema.
Alguna pregunta més?
Sí.
Doncs, si no teniu...
Una cosa, pregunta? Hi ha alguna pregunta aquí? No ho dic perquè el crític de propaganda del fill de vaixell que fa la ruta Barba Rosa, que van castellitzar com que va a Barba Rubia, que és un estrany, va posar Barba Rosa. I ara hi ha el mal vici de retraduir-lo malament, que és Barba Rosa. Sí, se li diria algú de l'Udenc que ho posin bé, sisplau.
Bé, si no hi ha cap més pregunta, doncs donem per acabar l'acte. Us recordem que hi podria haver una segona part, diguem-ne, d'aquest tema del Cervantes, i a més molt interessant per la gent de Palamós,
sí.
Perquè hi ha algun investigador que ja ha documentat la presència de Cervantes a Palamós. Llavors, pel que m'han comentat, potser d'aquí, la propera, diguem-ne, trobada que podríem fer, podria ser una segona part d'aquest tema cervantí, i en la que podria venir també algú altre que ens ampliés una miqueta tot el tema del segle d'or castellà. Perquè hi ha coses, diguem-ne, que grinyolen una mica. Per exemple, en el tema del teatre del segle d'or, doncs hi ha qui comenta que els castellans venien, diguem-ne, a aprendre la comèdia a València, en el segle centre. Bé, ja sabeu. Qualsevol cosa podeu consultar a la nostra pàgina web, i ara, si voleu mirar una miqueta aquí els articles que tenim exposats, doncs també estarem una estoneta per parlar amb vosaltres. Gràcies per haver vingut i bona nit i fins la pròxima.
Moltes gràcies.